Consumint consciència.
En els últims 10 anys, prop de la meitat de les explotacions lleteres de Catalunya han tancat. L'any 2011 n'hi havia 921 i ara tot just 490. El preu de la llet no ha parat de baixar i, en canvi, els costos han augmentat. De fet, s'ha arribat a la paradoxa que alguns productors han de vendre la llet per sota del preu de cost. Avui parlarem d'aquesta problemàtica amb dues productores de llet responsables de proximitat i ecològiques. Els productes de les quals els podeu trobar a la cooperativa El Rodal. Recordem, al carrer de la Unió. Una d'aquestes és la Salvatana de Girona i la seva responsable és l'Anna Serra. Bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
A veure, primer de tot, explica'ns una mica la vostra història, no? Qui hi ha darrere la Salvatana i a què us dediqueu?
Bueno, nosaltres som una explotació de vaques de llet en producció ecològica, som una família i, bueno, som petits, però relativament grans a nivell de el que són explotacions de producció ecològica.
I explica'ns la vostra història, no? Perquè em sembla que vosaltres doncs, vau decidir, no?, també fer un gir de vida, reformar una masia, no?, i doncs, prendre doncs, aquest altre camí, no?, a la vida.
Sí, la veritat és que, bueno, ja fa 22 anys que vam decidir anar a viure al camp. Bueno, estàvem a punt de tenir el primer fill i vam pensar que seria una bona idea doncs això, viure al camp, criar els nanos a la natura i amb les bicicletes i això. I bueno,
i així, així una periodista, no?, i una economista doncs, van fer aquest gir radical. Ara mirant enrere, quin és el balanç?
Bueno, molt positiu, perquè de fet quan vam venir nosaltres pensàvem seguir dedicant-nos a la nostra feina, però el que passa és que ens vam enamorar de les vaques i això ens va arrossegar a on estem ara, no? Aleshores, doncs, molt feliços, perquè no hi ha res en el món millor que dedicar-se a el que t'agrada.
I tant. I escolta, ara com és la vostra granja? Quants animals teniu, no? Com ens hem d'imaginar una mica doncs, el vostre lloc de feina?
Bueno, la Salvatana té 80 hectàrees, això són com 80 camps del Barça, 200. Hi ha, el total d'animals són uns 140, però això compta doncs, des de la que ha nascut avui fins la més vella, no? O sigui, en producció, el que són vaques adultes que fan llet, doncs n'hi haurà ara mateix 80.
I quins productes oferiu? Perquè m'imagino que de tot, no? Llet, formatge...
Sí, fem llet, fem iogurt, fem mató i fem formatge aguda.
Tot de vaca, eh? Tots els productes, això sí,
no? Sí, només tenim vaques.
I escolta, i són ecològics tots aquests productes? I no sé si va ser també doncs, molt difícil, no?, aconseguir fer aquest pas de la ramaderia intensiva, aquesta proposta.
Bueno, en principi a la Salvatana tot és ecològic, des de la llavor que sembrem per fer el menjar de les vaques doncs, fins al producte que arriba al consumidor final. I bueno, sí, va ser difícil, més que res pel tema d'entrar dins de la comercialització. Les centrals lleteres en aquell moment no creien en la llet ecològica. Quan anàvem a oferir els ins deien eco què? I bueno, ens vam haver de liar la manta al cap i fer un obrador. Abans teníem un pis a Barcelona, ara tenim un obrador. I bueno, començar a elaborar i començar a picar porta per tota per poder treure, donar una sortida als nostres productes sense passar per la central. Al principi és evident que és molt dur, però bueno, ara estem molt contents.
Clar, han estat anys, no? M'imagino de picar pedra i, de fet, ha canviat molt també el sector.
Sí, sí. La nostra intenció sempre va ser, bueno, una mica la filosofia de fer productes ecològics, però a preu de cada dia, no a preu de diumenge. Això nosaltres podíem fer-ho per un tema de volum, economia d'escales, no? Érem en aquell moment la granja de producció ecològica més gran i fent molt producte aplicant marges petits, doncs també podíem fer això, productes que sortissin més econòmics i d'aquesta manera també arribar a sectors que si no era impossible que hi arribessin. Les escoles, va ser el nostre, sempre la nostra guia, no?
Per què?
Bueno, ens feia molta gràcia, doncs, de poder això acostar productes ecològics i de molta qualitat als nens, nenes, que són els futurs del dia de demà, i que les escoles es veuen molt limitades en pressupost per la matèria prima, pels menjadors escolars, i nosaltres, doncs, ens veiem capaços d'oferir això. Ara per ara portem més de 40.000 iogurts a les escoles cada setmana.
I clar, doncs aquí adoctrinant, els més petits per això, doncs, per doncs, despertar aquests consumidors conscients. Explica'ns també per què es parla tant d'aquesta crisi, no?, en el sector làctic.
Bueno, en el sector làctic les crisis són cícliques, n'hi ha cada dos per tres. Malauradament, la llet teòricament s'ha tractat com un producte reclam, i ara, en els últims anys, bueno, uns dels grans culpables d'això són les grans superfícies, no? Les grans superfícies i les seves famoses marques blanques. La gran superfície ja històricament ha tractat la llet això com un producte reclam, perquè si tu tens la llet de superoferta a 50 cèntims, un litre de llet dins d'un tetrabric, la gent que anirà a comprar aquesta llet, doncs ja acabarà comprant altres productes. I això fa molt de mal.
Clar, perquè els nostres oients es facin una idea. Fa molt de mal perquè representa que us paguen aquest producte per sota del cost, no?, de producció.
Sí, i a més, sense cap tipus de vergonya ni de res, no? Sembla que no hi hagi una consciència de que, de fet, som els que estem fent el menjar, no? I bueno, la vida de pagès i de ramader no és una vida molt fàcil ni que anedis amb l'abundància, però almenys doncs, que no t'estiguin arruïnant cada dia més i més i més i matant totes les il·lusions.
Perquè vosaltres, que com explicàvem, no? Teniu aquesta granja de petit format amb productes de qualitat, ecològics. Com us afecta, doncs, això, no? Aquests preus tan baixos que paguen les distribuïdores a vosaltres, els productors convencionals?
Nosaltres, personalment, no estem a dins d'aquest món, ja que nosaltres no passem per centrals lleteres i, de fet, tampoc venem a grans superfícies. Aleshores, la nostra lluita personal doncs, és intentar seguir fent molt bona feina perquè els costos es disparen, però que almenys puguem repercutir en el producte el mínim possible pels nostres consumidors. Tot i això, ja t'he comentat, el tema de les marques blanques és el que va iniciar aquesta guerra. És evident que, bueno, pel meu gust, només el nom, marca blanca, ja és quasi un pecat, no? Perquè a darrere de cada producte hi ha d'haver una cara d'un productor, una responsabilitat. Doncs, bueno, no vull dir noms, però la llet de la marca no sé què, o de la llet de la marca no sé quan, que al final és un supermercat, no té cap sentit. Com va començar això? Doncs, evidentment, les centrals lleteres van veure molt llaminer el tema de fer marca blanca, perquè són molts i molts litros per envasar. Què passa? Que al final és pa per avui i gana per demà, perquè això vol dir que tota la gent que compra aquesta marca blanca no compra la seva marca, la marca de la central. Aleshores, estan lligats de mans, depenen d'aquestes grans superfícies. La gran superfície es veu capacitada apretar-los, i ells què fan? Apretar en el productor. Aquest és la trista realitat.
Clar, abans explicaves, no?, que a vosaltres no us afecta tant per això, no?, perquè busqueu ja precisament un consumidor més conscienciat, no?, que compra directament doncs, aquests productes. Però de qui creus que és la responsabilitat? O sigui, com s'ha arribat a aquesta situació? És culpa de les comercialitzadores, que potser rebenten els preus, dels consumidors també, que ens hem acostumat a comprar sense reflexionar, o també dels governs, potser, que no controlen, no?, també doncs, el que està passant?
Sí, crec que les grans superfícies, com dic, són les que manen. Això és culpa nostra, dels consumidors, perquè sembla ser que una gran part de la població li encanta doncs, trobar la superoferta, no sé què, i no es para a pensar què hi ha darrere aquella superoferta. No? Les coses valen el que valen. Si algú reflexionés una mica, entendria perfectament que què costa fer un litre de llet. Aquella vaca, doncs, que s'ha d'alimentar, que tu has de cultivar el menjar, que l'has de cuidar, l'has de mimar, l'has de munyir, després has de pasteuritzar la llet, després has de posar-la dins d'un envàs, després has d'agafar un camionet i anar fins al centre de distribució i posar-la dins d'un aparador perquè aquella persona ho compri, no? Clar. Tu creus que això, 50 cèntims, és possible?
No.
És impossible.
És impossible, per això, doncs, aquestes reivindicacions, no? Perquè m'imagino, i com comentàvem al principi, que alguna de les conseqüències d'aquesta crisi de preus és que potser, doncs, moltes explotacions a Catalunya acabaran tancant.
Sí, és evident que és insostenible, perquè, a més, ara s'han ajuntat moltes circumstàncies que són molt desfavorables, que han fet pujar moltíssim el preu del cereal, que és una part important de l'alimentació de les vaques, el preu del gasoil, que es necessita doncs, per fer funcionar des del tractor fins a la màquina de munyir, fins a l'obrador tot el tema de les pasteuritzacions i les elaboracions dels productes, s'han encarit moltíssim els envasos, l'electricitat ja sabem tots com està. Aleshores, clar, això amb un producte molt car, si tu vens pernils de jabugo, doncs potser forma part d'aquest percentatge que pots aplicar.
Clar.
Però amb un producte que estan pagant a 30 i 35 cèntims al litro, no tens cabuda per ficar totes aquestes despeses extres.
Evidentment, si cada cop doncs, costa més no?, de produir aquest producte i doncs, veiem totes aquestes dificultats, doncs, crec que el negoci, com tothom es pot imaginar, no?, doncs no és viable, no? No és tan viable com es voldria i com es necessitaria també per tenir doncs, aquesta aposta en el territori. No sé què et sembla també la proposta del govern català d'impulsar aquest índex no?, de referència perquè els productors venguin a un preu just i no per sota del preu de cost.
Sí, jo crec que el govern s'hi ha de posar ferm. A més, hi ha un tema també que és important, i és que quan passen aquestes coses, és el que explicava una mica abans de l'economia d'escales. Si tu ets molt i molt gran, els costos fixes són els mateixos i els variables baixen, no? Aleshores, clar, estem apostant per granges molt i molt grans que puguin suportar això. I les granges petites és impossible. I què passa amb les granges petites? Doncs que donen biodiversitat, que donen riquesa al territori, que són una part molt important de la societat. A tots els països europeus s'està apoyant precisament això, i seria important.
Perquè no sé quina és la solució, no sé si el model de cooperatives és part no? d'aquesta solució o també doncs, a mirar el que fan altres veïns, no? Per exemple, a França.
Sí, les cooperatives és molt bona idea. Aquí tenim una mica de problema a vegades de fer equip. Ens costa. Però crec que és un punt de referència molt important. És un tipus de consum, un tipus de col·laboració, un tipus de responsabilitat. Moltes cooperatives doncs, també implica que el soci s'impliqui en certa manera, d'una manera o d'una altra. Tot això fa que el consum sigui molt més responsable i inclús que el consumidor en quedeixi molt més.
Clar.
Jo també a vegades explico la teoria de les llenties de la iaia, no?
Quina és? Quina és?
És que les llenties de la meva iaia, o les croquetes, o els macarrons, són els més bons del món.
Sí?
Això no és veritat, això és subjectiu. Què passa? Que quan jo menjo aquelles llenties, me'n recordo la meva iaia. I com que l'estimo moltíssim, doncs s'agrego serotonina i em sembla allò el millor del món, no? Doncs una relació més directa amb el productor dels teus aliments és important. Aquest feedback és molt important, tant pel consumidor com pel productor. En el productor li implica una responsabilitat molt més gran, perquè ja no fa la llet i la deixa allà i ja no sap res més, sinó que veu la carona d'aquell nen o d'aquella senyora o d'aquell senyor que consumirà el seu producte, no?
Totalment. Per acabar, perquè clar, amb aquest escenari, no? Amb aquesta problemàtica, amb aquests preus que fa doncs, 20 anys, no? Que no puja el preu de la llet gairebé, quin és l'escenari, el futur?
Doncs és complicat. La gent ens acomodem molt, a vegades sí que ens veiem envalentumats i sortim a demanar justícia i tot això, però sol durar poc. Però, bueno, jo confio que també en els últims anys la gent ha sigut capaç d'assumir unes responsabilitats i uns canvis d'hàbits que jo espero i desitjo que en aquest sentit, en aquest aspecte, doncs ara el toca, no? El consumidor decidir què consumeix, a qui li dona vida i a qui no.
Doncs aquest és l'objectiu precisament d'aquesta secció tots els dilluns, despertar aquests consumidors conscients per entendre, no? Que com tal i com deies, Anna, doncs amb aquest gest, no? Cada cop que consumim, que comprem, decidim un model o un altre. Moltíssimes gràcies, Anna Serra, de la granja La Salvatana de Girona, que recordem, doncs, elaboren tots aquests productes làctics ecològics que podeu trobar, atenció, a la cooperativa El Rodal de Sabadell. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Gràcies a vosaltres i bona feina.
I nosaltres ara el que fem és anar una mica més a prop de casa, a la masia de Can Pedró, entre Castellà del Vallès i Sant Benat, on hi ha la formatgeria Roca del Cor, que elaboren també diversos productes làctics amb llet de cabra. El Pere Gallifa ha conversat amb el seu responsable, amb el Daniel Sagrera.
Dani Sagrera, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Prou bé.
Prou bé. Què hi ha darrere de Roca del Cor? Qui sou?
Bueno, és un projecte que fa anys que estic aquí engegant a la masia Can Pedró, al terme municipal de Sant Benat, entre les poblacions de Sant Benat i Castellà del Vallès. I bueno, hi ha una formatgeria, bàsicament, una formatgeria que pretén tenir ramat propi, obtenir la llet del seu propi bestiar, elaborar-lo i vendre'l amb la màxima proximitat possible, amb el màxim sostenible possible, amb la màxima pastura dels animals possible, la màxima llibertat dels animals possible, amb el menjar més sa pels animals possible. Bàsicament, un projecte, bueno, una producció responsable, que se'n podria dir, no? Com hi ha el consum responsable, diguéssim, que fa referència a l'ecològic, a l'embar retornable, el d'això, també jo crec que la gent que produeix ha d'agafar aquesta responsabilitat a l'hora de produir.
I perquè, quins...
Digues.
No, quins productes elaboreu amb tots aquests valors?
Bueno, doncs bàsicament els làctics que traiem dels nostres, del nostre bestiar, que són formatges més tendres, més semis, més curats, i iogurts, matons, formatges d'untar. Bàsicament ara l'inici, diguéssim, del llançament dels productes va per aquí, i a poc a poc inclourem també productes d'ovella, d'unes ovelles latxes d'aquestes navarres que hem comprat fa poc i que ara han començat, just avui n'ha parit una, per tant d'aquí un temps ja tindrem el llet i la podrem elaborar, i en principi per aquí va la cosa.
Perquè de moment tot és de cabra, que això no ho hem dit.
Sí, de moment tot és de cabra, i en breu inclourem aquesta llet d'aquestes latxes que tenim.
I aquests productes, on els podem aconseguir, els que som de Sabadell?
Mira, a Castellà es venen al Castell, a la botiga del Castell, a la botiga de Sant Esteve, se vendran a més llocs, a Setmanat també es vendran a llocs, i concretament a Sabadell, que és el que em preguntaves, ara mateix s'estan venent al Mercat Central, a la carnisseria Mira el Peix, que ja fa ben bé 3 setmanes que els tenen, i la setmana que ve també estaran a disposició de la gent que està a la cooperativa El Rodal i de la gent que hi vagi a comprar també, evidentment, allà al Rodal, al carrer Unió.
Mm. I col·laboradors de Ràdio Sabadell i d'aquesta secció en concret.
Exacte, sí, sí.
Els vostres productes són ecològics?
Els nostres productes són ecològics. Mengen el poc pinso que mengen, que és el que fem servir perquè pugin a la taula de munyir, doncs aquest pinso és ecològic, el comprem a la cooperativa Salelles de Manresa, i després la resta és tot pastura, i és pastura bàsicament de prats i boscos que no estan ni prats naturals, diguem-ne, que no ara mateix no els estem ni cultivant ni res, que és l'herba natural que creix, i part de bosc també, perquè la cabra tira més al bosc, però l'ovella també hi ha certs aliments al bosc que li van molt bé, l'arítjol i camps d'oliveres també, i és una mica el que estem ara, el que estem fent, vull dir que pastura màxima i res, un grapadet de pinso perquè pugin a la taula de munyir, però la resta és pastura natural totalment. I és ecològic, sí, bueno, si entrem per ecològic, que mengen herba que no està tractada amb productes fitosanitaris d'aquests per pesticides i coses d'aquestes, totalment ecològic. El que sí que és cert que no és un ecològic certificat, perquè la certificació val uns diners, has de pagar mensualment uns diners, i al final també, com que nosaltres juguem amb la proximitat, també juguem amb la proximitat de la confiança, de que qualsevol persona pot venir aquí, pot veure el bestiar, pot mirar per on pasturen, pot demanar els nostres sacs de pinso, que és l'únic que mengen per pujar a la taula de munyir, quins són. Vull dir que el concepte aquest pagar per fer les coses ben fetes no ens cal, diguem-ne.
No us cal. Això que deies, sou a la masia de Can Padró, entre Castellà i Sant Manat. Segurament molts passejadors o ciclistes ja han passat per davant.
Ui, sí, moltíssims. Cada dissabte i cada diumenge, perquè estem a 10-15 minuts caminant de Castellà.
De Castellà. Per tant, aquí
estem més a la vora de Castellà, tot i que és terme municipal de Sant Manat.
Per tant, això, qui tingui dubtes o vulgui veure com ho feu, poden venir sense cap tipus de problema.
Sí, sí, aquí estem, i el dissabte i diumenge estem venint aquí també productes, amb una nevera que tenim aquí fora. Vull dir que la gent interactua molt amb nosaltres i pregunta, i que cap problema.
Ara que us hem situat, vosaltres, amb aquest tipus de producció que feu, com viviu la crisi del preu de la llet? Us afecten aquests preus tan baixos que han de vendre les lleteres convencionals? O us n'escapeu?
En absolut. Ho dius amb preocupació perquè tens companys d'ofici que poden estar patint aquestes situacions i va seguint el que està passant a Astúries i el que li passa a gent d'aquí també. Però, clar, el ser quasi autosuficient amb la llet, que actualment no 100%, perquè hi ha una part de la llet que encara l'haig de comprar per poder tenir producció, però en breu tindrem el 100% de la producció nostra. També, com que la llet que comprem, aquí li comprem, gent, són projectes com els nostres, gent que té un ramat petitet, la majoria amb objectiu, si és que ja no l'ha assolit, de tenir també la seva formatgeria i vendre la seva producció ja elaborada. Vull dir, són gent que ens coneixem, tenim petits projectes, uns a Mata de Pera, els altres aquí a les Franqueses, és gent d'aquí a la vora, que té projectes semblants i que quan un li falta la llet, l'altre li compra, l'altre li ven, i de problemes de llet d'aquests que es veuen més als mitjans ara, no els tenim. Jo suposo que aquests projectes que se surten, diguéssim, dels grans mercats, de les grans superfícies, van per una altra via. I aquests problemes, sincerament, zero. Zero. I diguéssim, jo quan compro la llet la compro un preu que m'agradaria que me la compressin a mi aquest preu, saps? I la compro, clar, molt més cara del que sentiu parlar per la tele o quan parlen d'aquests problemes de que tenen els ramaders per vendre la llet.
I què s'ha de fer?
Perdona,
què s'ha de fer per comprar-la a preu just? S'ha d'anar directament al productor, cooperatives de consum com, per exemple, el Rodal? On hauríem d'anar per pagar un preu just al productor?
És que al final és això, quan menys intermediaris hi hagin i quan més projectes així en plan de cooperatives de consum ecològic, com moltes que venc jo, entre elles ara el Rodal, que començarà la setmana que ve, doncs clar, al final és la gent s'associa per poder comprar responsablement, no? Tornaríem al concepte responsable. I després els productors ens evitem aquests problemes, que tenen altres productors de llet que venen a intermediaris, a majoristes, o senzillament a cadenes, com bueno, sabem els noms, Mercadones, i que els apreten, que els collen, que d'entrada els hi va molt bé, perquè ho tenen tot venut, però a la llarga, quan depens només d'una pota, aquesta pota pot fer el que vulguin tu, i és el que està passant. Hi ha ramaderes que estan produint llet, els hi venen només a una empresa o un majorista, i els collen tal com volen. I aquest és el cuento de la llet, és el cuento de la fruita, és el cuento de la verdura. Al final, projectes... Les cooperatives de consum, al final, el que trenquen són aquestes dinàmiques. I és una mica el que Sabadell ha fet de totes les cooperatives de consum durant anys que funcionen, que ara s'han ajuntat totes amb el Rodal, però hi havia el Teixit de la Terra, el Treu Banya, bla, 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 n'hi havia moltes, a Castellà la cooperativa del Farcell, i n'hi havia més com Naps i Cols, i l'Economat, i a Sant Llorenç n'hi ha un altre, a Sant Quirze n'hi ha un altre, i tota aquesta gent que jo els hi serveixo als productes, doncs, bueno, fan que hi hagin projectes que puguin eludir aquests problemes. És tan senzill com això. No hi ha secrets màgics, vull dir, al final. És el mateix consumidor qui acaba tenint la paraula amb com gasta els seus diners perquè certes coses no passin o no passin.
Bé, doncs, Dani Sagrera, moltes gràcies per haver-nos apropat el teu projecte i haver, doncs, això, no?, apuntat a possibles maneres de consumir més responsablement la llet i ser més justos també, doncs, amb els que produïu aquest producte. Tu ets de la formatgeria Roca del Cor, a la masia de Can Pedró, entre Castellà i Sentmenat. Teniu formatges, iogurts, matons de llet de cabra de proximitat. Moltes gràcies, Dani, que passis un bon dia.
A vosaltres, vinga, adéu.